Passen 25 minuts de les 9 i ja comença la tertúlia del Gall del Monestir, com sempre a l'estudi Ramon Barnils. Avui tenim amb nosaltres en Domènec Miquel i també en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
El Jordi que està repassant el diari, La Vanguardia, la vinyeta d'en Batllori. Fa gràcia avui o no?
La vinyeta d'en Batllori, sembla ser veritat que si no em fa gràcia que més i mai.
Ah, però hi ha gent que diu que és trobo... una de les línies editorials de La Vanguardia.
Sí, jo, les subtils. Jo trobo que normalment és molt bona. Eh?
Sí, veus, hi ha un punt de discussió sí, aquí ara.
Trobo molt Pilarín Vallès.
Sí? No, però jo no dic el dibuix, jo dic el contingut.
El contingut, a vegades té una mala llet impressionant.
Bueno, sí, massa sabaire, potser.
Massa sabaire.
De ceba, no ho sé.
Massa de la ceba, home, de La Vanguardia, massa de la ceba no...
Home, collons, no, qui hi ha de La Vanguardia? Qui hi ha de La Vanguardia?
Jo de La Vanguardia encara espero que posin un semàfor vermell a la senyora Llanos de Luna per l'homenatge a la Divisió Azul. I no l'he vist, eh?
Bueno, és igual.
Home, no creus que els mereixen
un semàfor? No sé, és un tipus de semàfor que a mi no fa gràcia, igual.
No, però el semàfor et preguntava ara.
Ah, no sé, si no, això no l'he deixat, La Vanguardia, on estan els semàfors?
Sempre al començament. No, si no el trobaràs avui, no crec que... vaja, escoltin, que comença parlant de La Vanguardia, jo volia parlar del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que diuen avui els diaris, almenys la majoria d'ells, que no ha convençut els barons territorials del seu partit i que haurà d'ajornar un mes la decisió sobre el dèficit. Vol dir això que la reunió que va haver-hi ahir va acabar sense cap mena d'acord definitiu sobre el repartiment de l'objectiu de dèficit i el president del govern espanyol ha defensat la conveniència que el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats Autònomes facin un esforç per acostar posicions per al Consell de Política Fiscal i Financera que es farà, atenció, a finals de juny o a principis de juliol. I mentrestant, la Generalitat, sense pressupostos, bé, pressupostos prorrogats i, no sé, el pas que anem potser haurem d'empalmar un pressupost amb el següent i així ens anirà.
Prorrogar el següent, vols dir, també?
No, és a dir, haurem tingut un any de pròrroga i, vaja, ja veurem.
No,
perquè,
i,
clar, si no...
Sí.
Ho dic perquè si no acabem de concretar quin objectiu de dèficit s'ha de marcar cada territori de l'Estat i ens trobem que tampoc hi ha acord el govern espanyol amb els seus barons, etcètera, anem tirant la pilota endavant, com el rugby, quan no saps què fer.
Una mica, diguéssim, el problema és realment hem de parlar de l'objectiu de dèficit o realment el que hem de parlar és de la quota de solidaritat. Perquè, és clar, si parléssim de la quota de solidaritat, el dèficit ens baixaria. O no? Perquè, clar, quan el senyor d'Extremadura surt i diu que amb ell li quadren els números, no li quadren els números amb els seus ingressos, eh?
No, és el superàvit ve d'una altra banda.
Ah, vale. Vale, doncs, aleshores, de què hem de parlar? De dèficit o de quotes de solidaritat?
Jordi, tu de què parlaries?
És evident, no? Vull dir, a veure, jo crec que el posicionament dels diferents barons que es diu... queda clar quin és el tema de fons, no? És simptomàtic, exceptuant el de Madrid, perquè a Madrid, bueno, això de la capitalitat ho distorsiona tot i tal, però és simptomàtic que els tres barons o barones, en aquest cas no sé si està ben dit,
de comunitats, baroneses, no?
Baroneses, de comunitats autònomes, on hi ha una aportació neta a la solidaritat, és a dir, que estan aportant d'allò que és País Valencià, Illes i Catalunya, són els que discrepen. No? El País Valencià li diuen al Monago, no? L'Extremadura diu, si el teu sistema de finançament fos com el meu, allò, tindries un dèficit del 4,38%, és claríssim. És el que deia el Domènec, és increïble, eh? Quan es parla el seu Feijó, el seu Monago, dos comunitats autònomes extremadament afavorides pel sistema de solidaritat interterritorial, que amaguin el fet de que ells poden tenir unes finances més endreçades, m'entens? Perquè reben una solidaritat de quatre comunitats, que són quatre comunitats les que porten diners al rest d'Espanya, que és, per ordre, ara, per exemple, Madrid, Catalunya, País Valencià, Balears.
No, els països catalans paguen...
Sí,
dona...
i després no sé si també... no sé si la Rioja... Bueno, o Aragó, és igual, hi ha quatre que són... El País Basc no, perquè té... i Navarra no, perquè tenen un xollete, però hi ha quatre comunitats que aporten. Llavors, aquest element com es pot ignorar? Perquè quan el seu Monau diu, o deia aquell d'Andalusia, no? El Feijó, és que uns complin, altres no. Home, cony, és que s'ha de tenir jeta, no? I quan el seu Monau apela a la Constitució per la solidaritat, què passa? Hem d'institucionar la figura del pidolaire? Però és un pidolaire. Sí, és dir, no tinc res, perquè a mi això de la solidaritat ja em va bé, eh? Això és un pidolaire, eh?
No, és que realment hem arribat a constituir la solidaritat com un dret. És a dir, jo tinc el dret de que vosaltres em pagueu. És com un peatge, diguéssim. Jo tinc dret a establir aquest peatge.
És a dir, la solidaritat, sistema... la marca qui rep i no qui dona, aleshores és pervers. No?
Absolutament.
Una perversitat brutal.
Absolutament.
A més, no s'està discutint la solidaritat, s'està discutint els excessos de la solidaritat. El solidaritat no ho discuteix. Per exemple, quan diu Alemanya, diu, Alemanya no hi ha topalls a la solidaritat. El que hi ha és el criteri d'ordinalitat de dir, escolti, a mi que la solidaritat que estic disposat a fer-la, no, si parlem de fiscalitat progressiva, doncs apliquem-ho també als territoris. Vinga, va, fem solidaritat, que al final fem cada un de nosaltres, no? Però el que no pot ser és que una comunitat online, en el cas d'Alemany, després de fer solidaritat, perdi llocs en el rànquing i es perjudiqui. Que a més, a veure, que a més la postura aquesta és estúpida, perquè si Catalunya, a part de la sobirania i tal, si Catalunya, degut a aquesta fiscalitat absolutament abusiva o esbiaixada o excessiva, això li perjudica la seva economia, perjudica la seva capacitat de generar riquesa i de generar impostos i de ser solidari amb els altres comunitats autònomes. A la llarga, això es perjudica, perquè, esclar, si el senyor Monago, que resulta que té més funcionaris que ningú, perquè l'altre dia llegia, no sé on sortia, el número de funcionaris per 1.000 habitants.
Sí, sí.
Catalunya
sí.
Era, evidentment, la comunitat que en tenia menys, ara no em facis dir si en tenia, em sembla que era 40, i els altres 60, 70, no? I
sí, en el cas d'Extremadura, el 25% de la població...
Jo pensava que era el 27, però no, el 25
o 27%. O el 27, però... és igual, diguéssim, són funcionaris.
Més els que estan a l'atur...
Sí, sí, és una cosa qui treballa, és increïble.
No dic que els funcionaris no treballin, però vull dir, qui treballa en economia
productiva.
Ja ens hem entès.
Que després d'això et trobes un altre element de reflexió, de dir, escolti, vostè té un dèficit de collonut, però la seva administració és molt menys eficient que la meva, perquè si resulta que Catalunya, amb el triple o doble de competències que Extremadura, que en té moltes més, passa amb 40 funcionaris per 1.000 habitants i vostè amb la meitat o una tercera part de competència necessita 60 o 70, és que la seva administració o és realment una oficina de l'INEM o és que és absolutament ineficient.
Ara no tinc les dades davant, però em van enviar un mapa de tota Europa recentment en què explicava cadascun dels territoris quina era la xifra de funcionaris que tenia. Després de funcionaris hem de valorar, per exemple, si un metge que treballa a l'Hospital Clínic és funcionari o no és funcionari.
L'altre dia sortia... Però, sortia calculat, és a dir, primer... No,
sortia... Però Catalunya està molt per sota de la mitjana europea, però molt per sota. Són dels territoris...
europea no, però sortia la...
No, de la mitjana europea, amb aquest mapa...
Sortia l'espanyol. Primer calculaven funcionaris autonòmics, i ja estava molt per sota dels altres. I després tots els funcionaris, autonòmics, municipals i de l'estat central. I seguia estant molt per sota, no sé si Madrid estava en 70 i Catalunya en 40. I els altres... Aquí alguna cosa falla. Quan Madrid, per exemple, té la meitat de competències que Catalunya, per exemple. Ja no hi ha Extremadura i tal, dius, amb moltes menys competències i quasi un 70 o un 80% més de funcionaris. Dius, bueno, això també seria un criteri a tenir en compte, no? Jo crec que en aquest tema, si el president del govern i el ministre d'Hisenda no són capaços de posar un criteri de racionalitat sobre la taula, dius, escolti, aquí... A veure, hi ha una l'última ràtio ha de ser el nivell d'esforç fiscal que fa cada comunitat autònoma a l'hora de portar la caixa comuna, i aquest és un element que s'ha de tenir en compte. Si no es té aquesta capacitat i aquesta valentia política per plantejar-li això a la cara als barons, bueno, escolta, és que aleshores no hi ha cap solució.
Però és viable a curt termini un projecte d'estat espanyol en què aquests territoris, més que beneficiats en aquest sistema, cedeixin i no rebin aquesta solidaritat tan exagerada i que la maquinària continuï funcionant?
A veure, perdona.
Ho pregunto, si Extremadura funcionaria si no rebes els nostres diners? Andalusia? No, pregunto.
No, però a veure, diguéssim, si tu reps una almoina, tu no pots pretendre que aquesta almoina, diguéssim, que tens dret a rebre una almoina, eh?
No, jo no dic que estigui d'acord. Jo dic, la maquinària funcionaria si aquests territoris no rebessin aquesta solidaritat malentesa?
Escolta, s'hauria d'espavilar més, però Probablement,
quants anys fa que s'haurien d'espavilar? 30, 40?
Probablement haurien de retallar més que Catalunya. Haurien de retallar més que Catalunya perquè tenen menys esforç fiscal i tenen menys ingressos. Bueno, o haurien de retallar despeses per l'altra banda.
A veure, això és una mica, diguéssim, allò, el proverbi aquell del peix, no? Vull dir que, a veure, o ensenyar a pescar o anar donant un peix. Aquesta solidaritat el que va fent és anar donant peixos. Però a veure, aquí no es veu que ningú aprengui a pescar ni faci un esforç per posar-se a pescar.
És que ja, jo crec que... Jo
és clar, que... aleshores, amb aquesta situació, sí que no hi ha una sortida.
Home, jo penso que, i plantejant el tema en termes de solidaritat, Veure, el que no es pot fer, el que no es pot sostenir, és que perquè es diu, l'argument és sempre mateix, és que s'ha de garantir un mínim per tots els espanyols. Perfecte, fantàstic, tot allò. Ara, sí, clar, una part d'aquests espanyols, un territori dels espanyols, per garantir amb un sistema que ens sembla injust aquest mínim, ha de ser insolidari a portes endins, perquè, clar, parlem de pobresa. Ah, un garantiu mínim. Escolta, i la pobresa que hi ha a Catalunya? A veure, si aquí lliguéssim els gossos amb llangurissa, no tinguéssim problemes de desnonaments, de pobres, d'un atur, d'un... Dius, vale, escolta, però escolti'm, a veure, el que no, la solidaritat el que no pot és perjudicar, perjudicar el que és solidari, no? I aquí tenim unes necessitats que amb un sistema fiscal més just i amb més recursos públics per l'administració els podríem abordar en millors condicions. Bé, em sembla, bé, és que em sembla... És que... A mi, tenir que discutir aquesta qüestió és que realment quasi, dius, és quasi surrealista.
Però quants anys fa que discutim sobre el dèficit fiscal, els diners que marxen, que no tornen, no, la manca d'inversions...
Des del primer dia.
Però amb la contundència...
És que des que tinc records de política, aquest tema és un tema que l'he vist als diaris, en discussió...
Perquè estem parlant d'un tema que és complicat i que, evidentment, quan toques la butxaca a la gent no té solució definitiva, no? Però jo diria que amb la contundència aquesta mai, perquè la crisi ho ha agreujat tot, clar, perquè, a veure, si Catalunya funciona, hi ha feina, tothom treballa, no sé què, la solidaritat, veus, pots queixar, pots dir, escolti, queixar, però clar, quan resulta que no tens mecanismes per solucionar els teus problemes, home, la cosa, lògicament, adquireix uns nivells de confrontació més elevats, no? El que passa és que sembla mentida que des de l'altra banda... Bueno, sí, clar, els que també els hi afecta també són sensibles, no? Però que, clar, és allò, els que els hi va bé, doncs, esclar, perquè els hi has de tocar, no? Clar, és que al fons es resumeix no, això. No, si ja em va bé, no m'ho toqueu.
Però no és això, perquè, a veure, jo és aquell exemple que també he posat moltes vegades del tren, no? Si tu vas traient combustible de la màquina per anar-lo a fer la calefacció del vagó de cua, arribarà un moment en què la màquina s'aturarà i el tren ni anirà enlloc, ni els del vagó de cua tindran calefacció.
Això està clar.
Doncs aleshores, però veure, que... el que no entens és que el del vagó de cua vagin reclamant més combustible per estar més calents. Vull dir, és però, que és això que no s'entén.
Quin dia passa llampeny, quin dia passa llampeny, i si ja ens va bé, doncs no ens ho toqueu, no, nosaltres ja ens va bé, no? Vull dir, hòstia, perquè ens heu de tocar-ho, no? A veure, en fi. Ah, bueno, l'argument del Monago també era de traca i mocador. Deia, coi, si rebem fons europeus i Europa és solidària amb nosaltres, no ho han de ser el rest dels espanyols? Hòstia, és la figura del pidolaire que a mi em faria vergonya. Si jo fos extremeny i tingués un president que anés fent el piloaire, que ja em faria vergonya.
Sí, però després va i rebaixa l'IVA, per exemple, de temes culturals, i s'enfronta al seu partit. Escolti, jo li estic pagant les entrades de teatre, ja sé que és molt fàcil.
Així,
és
que amb la solidaritat dels altres tu pots ser molt solidari.
No, clar. Home, si la solidaritat la marco jo, que sóc el que rebo, i li agafo la cartera al Jordi, li agafo la targeta de crèdit i jo agafo els diners, home, la solidaritat és molt maca per mi.
Hi ha un criteri... O sigui, deixar el marge, si som més o menys solidaris, hi ha un criteri claríssim. Escolti, miri, jo, després d'imputar en els meus comptes a la meva solidaritat, jo no puc perdre llocs en el rànquing d'ingressos per càpita. Només que s'apliqui això que diuen el criteri d'ordinalitat, que sembla ser que el Sánchez Camacho sembla que també ho defensa. Bueno, només això, que és pura racionalitat fiscal, jo crec que la cosa que el debat quedaria bastant... Però clar... i després, anem a la cosa catalana.
Digues.
Aquí, ara ja diu que tardarà un mes en pactar això, no sé què. Mentrestant, aquí anem amb un pressupost prorrogat que ens obliga al 0,7% de dèficit. Que això no es diu. Quan el Junqueras diu, no, prorrogant, anem prorrogant. Vale, anem prorrogant. Però un pressupost prorrogat vol dir que estem amb el 0,7% de dèficit.
Però si tampoc sabem quin marge pot agafar la Generalitat com a referència, perquè encara s'estan discutint. Però si és de bojos.
Mentre arriba, hi ha una solució molt clara. Que la Generalitat faci els pressupostos que considera que necessita.
Sí, però amb quin marge?
No, que faci els pressupostos que considera que necessita. Amb el dèficit que surti. I que es baralli. Però ja, cony, siguem valents, que es baralli a partir d'un pressupost...
Però això és fer-se trampes al solitari, perquè m'estic fent uns pressupostos a mida d'una cosa que jo sé que no podré complir, i tampoc ara farem aquí uns pressupostos d'una cosa que sabem que no podrem aplicar.
Ara estàs esperant. Ara estàs esperant que no saps al final què caurà.
Però no, si estic d'acord amb això.
Funciones amb el 0,7 sí. I no saps quan tindràs pressupostos. Tingues valentia política, fes el que li toca a un governant, que són els pressupostos, fes pressupostos que surti el dèficit que surti, i després l'argumentes i el discuteixes.
Sí, però si té sentit que un polític o que dos partits, en aquest cas, o els que siguin, facin uns pressupostos que saben que no poden complir i els presentin i després generin una insatisfacció en la ciutadania quan es vegi que allò que han pactat o que han treballat no es pot complir perquè ve un marge de dèficit diferent.
Perdona.
Però de veritat volem fer una cosa que no ens servirà de res, eh? Pregunto.
Però això és una batalla política perquè estàs...
Òbviament que és una batalla política.
Perquè estàs batallant per unes polítiques diferents. Si tu t'enfrontes a Madrid, que vol dir a la Unió Europea, a partir d'uns pressupostos que tu consideres que són els mínims necessaris per Catalunya, tu estàs pressionant i estàs fent pedagogia en el sentit de que s'han de canviar les polítiques per aquestes polítiques de dogmatització del dèficit, que per què ha de ser l'1,7 i no el 3,2?
Això és discutible, perquè ha de ser un marge o no un marge. No, perquè han dit una xifra, i la xifra que es parteix d'aquí és discutible, perquè ha de ser aquesta i no ha de ser una altra. O no es van relaxant els marges de dèficit constantment.
Si tu acceptes la xifra i acceptes aquest criteri de l'Europea, excepte el que et donin, i fota't.
Sí.
Si tu acceptes aquest criteri, el que et toqui, i fota't.
Però de veritat és útil, però de veritat és útil fer uns pressupostos que sabem que no es podran complir?
Els?
Fer uns pressupostos que sabem que no es podran complir?
I és millor plegar-se?
No, jo et dic, té sentit? És a dir, quan nosaltres rebrem aquí el marge que podem fer i serà a partir d'aleshores quan tindrem...
No té sentit quan tu has votat la llei pressupostària i has sigut un alumne avantatjat que has parlat de retallar, clar. Però el senyor Mas no té sentit, no pot fer.
No, però jo et dic, fer uns pressupostos amb un marge el que surti i que després tu no els puguis complir, jo trobo que és fer una mena de...
Però un marge el que surti que no el puguis complir tampoc és exactament això, eh? A veure, tu pots dir si ens sembla el marge ha de ser 2,1 o ha de ser...
Ah, això és una altra cosa, això és una altra cosa, però fer uns pressupostos
ja està.
A veure què surt...
Sí, sí, però la Generalitat no ha fet ni 2,1 ni 2,5 ni
fa res. No, això és una altra cosa.
De fet, el pressupost, i estem al mes de baix.
És que en el moment en què quan surt el Mas-Colell i diu nosaltres hi daríem un 2,1, de fet, al darrere hi hauria d'haver-hi tota una documentació que ho provés.
Jo no em crec que no tinguin un document amb uns pressupostos més o menys esbossats amb el 2,1.
Que sí, tampoc són tan dubtes.
Estem a finals de maig, eh?
Sí, suposo que el Mas-Colell ho deu tenir-ho, però diguéssim, ho té ell, però diguéssim, no ho presenta.
No, òbviament.
Però a veure, jo crec que faria pedagogia, es carregaria d'arguments al govern de la Generalitat, si digués, escolta, jo tinc uns pressupostos que surt un 2,17, per exemple,
sí,
o 2,3, però amb aquests pressupostos...
Bueno, això és una altra cosa. Tu deies, a veure què sortia.
Home,
jo faria uns pressupostos que ja veuríem el que sortiria.
A veure què surti, no.
Val,
jo dic
això és una altra
el mínim
cosa, això és una altra cosa.
És a dir, miri, jo per sota d'aquests pressupostos no em puc situar, perquè rebento l'estat de l'estat, perquè deixo les escoles...
Ara, després tots a votar al cantó del govern, eh?
Sí.
Ah, val, no, perquè a vegades també tinc la sensació que hi ha partits que tenen ganes presentar els pressupostos i després matxacar el govern.
Votar, no? Hauria de discutir els pressupostos.
Home, val,
també. Tu des de l'oposició no estàs obligat
òbviament
a votar els pressupostos,
però, clar,
en els quals no es participa.
A vegades, en alguns partits polítics, fa l'efecte que els interessa que es presentin uns pressupostos ben retallats per matxacar el govern.
El MASAP, i ho ha explicitat tots els partits, excepte potser Ciutadans i en matisos del PP, que a tots els altres partits li han donat suport amb el tema de millorar el topall del dèficit. Això ho sap i està explicitat. Ara, una altra cosa és que tu després coincideixis parlant amb el pressupost.
No, això és una altra cosa.
No la... Home, si et deixen participar, digui la teva.
Ah, sí, clar.
Però vull dir que, quan deia jo, tu fes el pressupost, només surt un 2,32, no ho sé. Però escolti, és... amb aquests pressupostos jo em veig en cor de no fer petar...
De no rebentar el sistema.
Això que he dit moltes vegades més, a l'estat del benestar a Catalunya.
Sí.
I jo necessito això. I després si retallen, bueno, però tu ja has fet pedagogia i ja has demostrat que aquesta política de dogmatització del dèficit que ve imposada des d'Europa, que porta a la ruïna, tu.
I a mi també m'agradaria que presentin aquests pressupostos amb quins pressupostos podríem fer sense dèficit fiscal, per exemple, amb els 16.000 milions. No, què et sembla?
També, bueno, els 16.000 milions és una xifra.
Sí, és un sistema de càlcul, però podríem presentar també què tindríem de pressupostos si no tinguéssim aquesta solidaritat malentesa. Jo crec que també seria un exercici molt pedagògic, no?
De dir, escolti, mira, nosaltres si tinguéssim una solidaritat raonable estil Alemanya per entendre'ns, no? Pues disposaríem, no sé, ara dic per dir alguna cosa, de 2.750 milions més al...
Més, potser, no?
Bueno, és igual que sí.
Són 16.000, segons aquest càlcul.
És igual, bueno, 16.000 són... Sense tenir en compte la solidaritat
No, i encara una altra cosa, diguéssim, si l'Estat... pagués tots aquells diners que, diguéssim, posen el seu pressupost per Catalunya.
Sí, sí, sí.
Que llavors després resulta que, diguéssim, ni inverteix, ni...
L'execució de les inversions.
Hi ha més ítems, ja. Lo de la disposició tercera de l'Estatut, lo del fons de competitivitat i després les inversions de l'Estat a Catalunya.
Sí, sí.
És tot un cúmul.
Sí, sí. Allò de l'addicional, tercera, no? Tots aquests diners que...
No,
però que de tant en tant surten les discussions. No, treuen tants diners, dic, ostres...
Bueno, és a dir, que és que ja...
És apassionant el
tema. Estem parlant d'una fiscalitat més, més racional, jo no, és que ni just és racional quan la fiscalitat ja pactada no es compleix.
Clar.
Comencem per complir la pactada i per clarificar conceptualment quin ha de ser el futur sistema, no?
I tot això amb Aznar, de tant en tant, ensenyant la puteta. Algun comentari o no?
Home, avui deia, jo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, jo no sé què ha dit, a veure.
Sí, però, sí, ha fet servir aquesta frase.
Jo no estic contra ningú, estic amb els espanyols.
En català i tot, ho ha dit. No,
la Vanguardia en català. La Vanguardia en català. Bueno, el que ho ha d'anar, coses que digui. Que a veure, jo crec que bona part dels mals... Bueno, part dels mals doncs, venen de l'època de l'Aznar, no? Qui va posant tota la maquinària en marxa de l'Alfaix i tal, de tirar marxa enrere a tot plegat, ve de la segona legislatura de majoria absoluta de l'Aznar, vull dir, jo crec que ve d'aleshores, per no parlar de la llei de desregulació del sòl, però jo crec que bueno, jo crec que l'Aznar i l'Alfaix ha fet molt mal, Bueno, escolti, que calli, tu, que per fi que calli. Primer que clarifiqui com ha anat això dels regals de la seva filla, això...
No, però ells van dir que no era un suborn, ni no, que era bàsicament un regal per un casament. No, dic, és el que van dir ells, no?
Ni tan sols era la seva filla, eren el seu gendre. Gendres últimament estan molt mal vistos en aquest país.
Compte amb qui cases la filla,
sí,
no?
Sí, els gendres, escolta, és una professió molt mal vista.
Un regalet de 30.000 escaigs d'euros per la llum. Hòstia, havia acabat regalat.
I era la meitat de la llum, era la meitat. I era la meitat del pressupost de la llum, vaig llegir. Imagina't, 60.000 euros de llum, no sé què deus fer.
És un escàndol.
Si van regalar una lot, devia ser d'hort, la lot aquesta, perquè, en fi...
No, potser pagar una factura, la factura d'un any, a cada convidat i pagar la factura de llum durant un any.
Home, doncs mira, sí.
No, és un escàndol, vull dir que...
Però veuen alguna mena de moviment per intentar saltar una altra vegada el poder del Partit Popular i presentar-se a les eleccions? O és bàsicament per donar un tot d'atenció a Rajoy? O per fer-se notar? O, vaja, no, jo anava a fer una expressió més col·loquial, però no la faré.
Quan diem allò que hem comentat aquí, que aquí no hi ha extrema dreta electoral a Espanya perquè tot el PP recull un ventall molt ampli de l'aspecte de la dreta, jo crec que dintre del PP hi ha sectors molt més carques que puguin ara manar, i bueno, i suposo que apreten també perquè els agradaria que fes una política més carca. Jo estic segur que el senyor Aguirre, el senyor Aznar i d'altres, pues el tema de la liberalització, el tema de la privatització, el tema de la qüestió nacional a Espanya i tal, pues els agradaria un plantejament molt més carques, molt més centralistes, molt més liberalitzadors, molt més de dretes, i la puteta ja estava sortint, clar.
Sí, sí, i el curiós és que, per una altra banda, aquestes enquestes que es fan i que diuen que hi ha una sèrie de comunitats que el que voldrien és tornar una mica al centralisme de l'Estat i tornar competències, etc. El que no acaben d'explicar és si després suprimirien funcionaris o no suprimirien funcionaris, no? Perquè, esclar, si renuncien a competències, doncs vol dir que hi ha una sèrie de funcionaris que no els necessitarien i llavors passarien a ser funcionaris, hi hauria un traspàs al revés i continuarien existint aquests funcionaris o no? No es acaba d'entendre, eh? Ara sí, de totes maneres, el que és evident és de que l'Aznar no el vol el seu propi partit i que persones com el Ruiz Gallardón o com l'esperança de Guillerre de seguida han sortit allò dient
Però Ruiz Gallardón no era la part progre del PP en el seu moment? Com l'alternativa? Com va això?
Us repeteixo allò que deia el seu pare fa molts anys. El seu pare era un dels fundadors del PP, que ja va morir.
Aliança Popular.
Deia, Aliança Popular.
Ho dic per recordar el nom.
Si jo soy de dretxes, us vais a enterar quan veis a mi hijo el que sap de dretxes. Això deia el seu pare. I efectivament el devia conèixer, perquè era el seu fill.
Sí, sí.
Doncs jo sempre havia pensat que era la part progre. Bé, progre, moderada, centrada...
Sí, ho semblava.
O almenys va jugar aquestes cartes en algun moment.
Perquè era allò un llop amb pell d'ovella.
Potser per portar-li la contrària a Esperanza Aguirre, no? També i...
Sí, però esclar, hi ha hagut una lluita molt forta entre els dos, esclar. Perquè tots dos estan disputant, en el fons estan disputant el mateix sector, I per tant...
I el pobre Rajoy, que clar, veu que li surt un bolet allà al mig...
Bueno, escolta, el Rojo ja és president de govern i ha de posar autoritat, tu. Vull dir que, a veure, si ell i el Montoro tenen clar que el sistema de finançament ha de ser simètric el repartiment del dèficit, doncs cony, que es fotin els d'allò sobre la taula.
Ara genera un problema intern.
Bueno, fixa't, bueno, potser, potser és un moment que exigeix valentia política, no? Vull dir que, escolta, no pots anar... La teoria, la tàctica de Rajoy, ja sabem anar esperant, que a Maine, que diuen en castellà, bueno, vés esperant, ja veuràs tu, ja veuràs tu. Avui reuneix amb l'Holanda per parlar d'un pla contra l'atur juvenil. Bueno, pues, vale, amb l'Holanda.
Home, però no és d'esquerres. L'Holanda.
Sí. Bueno, un... però és president, no sé, o amb l'Holanda, per l'Holanda, per parlar d'un pla de tot juny. Sí. Bueno,
avui tenim cimera, una altra, cimera, a dos quarts de sis cimera, de la tarda. En aquest cas, Front Comú contra la reforma educativa del govern del PP. Aquesta reforma de la llei Wert, que aviat començarà el tràmit parlamentari. Mas ha cridat els líders de tots els grups que defensen el model català d'immersió lingüística, és a dir, tots, menys el PP i Ciutadans, però també ha convocat representants de tots els sectors de la comunitat educativa del país amb els membres de la permanent del Consell Escolar de Catalunya. L'objectiu, defensar el model català d'ensenyament, malgrat que alguns grups, com hem dit, han advertit que això també implica posar fi a les retallades. No sé si tenen alguna mena d'esperança amb aquesta cimera, perquè això de les cimeres ara, si no hi ha una cimera cada setmana, vaja, no sembla que rutlli. Alguna esperança per intentar aturar la llei Wert o vaja...
Home, no ho sé. El passa que jo vull recordar una cosa, eh? El passa que aquí l'agenda, parleu que utilitzi aquest llenguatge, l'agenda nacional ens ho tapa tot. Però la llei Wert no només, que és molt important i és molt greu, és una bomba de rellotgeria en contra del sistema d'immersió lingüística, sinó que té tota una connotacions absolutament carques, reaccionàries i socialment injustes en molts aspectes, eh? Vull dir que no només estem parlant de la llengua, estem parlant de l'educació de ciutadania, estem parlant de la presència de l'Església, estem parlant de voler enviar els xavals amb 12 anys, eh? Els de les classes treballadores directament a l'FP, estem parlant de moltes coses, eh? I aquí el tema de la llengua ens ho ha tapat tot. Per tant, i les mobilitzacions que s'han fet de mestres, de la comunitat, aquí i arreu de l'Estat, han estat contra la globalitat de la llei, que en si és absolutament reaccionària. Jo espero que a la cimera no només es parli del tema de la llengua, que s'ha de parlar, sinó també, com dius tu, del tema de les retallades, del tema de la presència de l'Església a les aules, del tema de la desaparició de la signatura per la ciutadania. Jo crec que es parli en global, perquè és una llei que ens retrateu en tots els aspectes a 30 anys enrere.
Sí, és que el dolorós és que no és ni... No és la llei Wert, sinó, diguéssim, no és tan sols ni la llei blau, eh? Sinó que és una cosa encara més carga, no? Com a mínim, aquells senyors que anaven amb una camisa blava parlaven allò de la revolució pendiente, i aquí no hi ha revolució pendiente, eh? Vull dir, el que hi ha és involució pura i dura i s'ha acabat, eh?
Sí, però... jo crec que és una llei... O sigui, avui li feia una entrevista al Gregorio Morán, als matins de i deia, la pregunta del dia era, què ho penseu de la llei Wert i tal, deia, o no, si és necessària i tal, i el tio deia, no és necessària, diu, cada llei empitjorarà l'anterior, sí. No té sentit.
Sí, perquè la LOCSE, déu-n'hi-do.
No té sentit que cada govern faci una llei nova. No té cap sentit, no pot ser que necessitem cada 4 o 5 anys una llei nova. Hòstia, és que som uns inútils o què passa, no? Però, clar, si cada cop la fem pitjor, ve el següent... Però, a veure, és una llei que no respon, crec jo, a les necessitats del sistema educatiu, sinó a una ideologia. És una llei purament ideològica.
És, exacte,
purament ideològica. És a dir, Espanya una i grande, vale. Los trabajadores a l'FP. Aquí, vamos, a la iglesia encara, i d'educació de ciutadania res, que encara farem ciutadans lliures i crítics. És absolutament reaccionari, és producte d'una pensament ideològic absolutament reaccionari. Absolutament reaccionari.
Però encara s'hauria pogut posar allò a la formació de l'espíritu nacional.
Exacte, per això estic dient. Sí.
Però no consideren, però, que sí que és necessari avaluar perquè els resultats no són bons del sistema educatiu i que caldria introduir bastants canvis en el sistema?
Sí, però probablement no exigeix una nova llei. Probablement exigeix més recursos, probablement. Probablement exigeix potser una millor formació del professorat, per dir alguna cosa, eh? Probablement exigeix, no ho sé, no, però segur que no fa falta una nova llei, jo estic convençut.
Sí, a veure, el tema de la revàlida, de fet, és una mica... Bueno, la idea d'aquesta revàlida que es vol fer...
Uns mètodes pedagògics diferents, perquè això...
Sí, és combatre... No, però no és un problema, diguéssim, tant de mètodes educatius com combatre aquesta corrupció que s'ha instal·lat també en el sistema educatiu, eh? I, sobretot, pel que fa a les escoles concertades i escoles privades, que moltes vegades, és clar, com que han de mantenir uns números mínims d'alumnes, la pública, diguéssim, això no li passa, doncs aleshores estan disposats a anar passant nens que no haurien de passar de curs o que no haurien de provar, s'acaben, diguéssim, doncs aprovant, perquè, bueno, necessitem alumnes, necessitem això. I aleshores hi ha gent que acaba, doncs, a veure, amb uns coneixements que no són els que pertoquen. Perquè no va treballar, perquè no sé què, etcètera, etcètera. Però com que els pares, diguéssim, han continuat cotitzant i, a més, diguéssim, han anat allà i han dit, oiga, mi hijo... Vull dir,
però això no, tampoc, no creiem que passa també a la pública, que es passen alumnes amb un nivell molt just? Ho dic perquè els professors universitaris diuen
sí,
que quan hi reben estudiants
sí.
a primer de carrera s'adonen que el nivell empitjora any rere any.
Sí,
sí, és igual que vinguin de la pública
o
de la privada, ho dic per no estigmatitzar.
La privada també té interès.
Depèn de la privada, depèn de la pública, depèn de la concertada. Sí, però la privada, per exemple, quan presenta els alumnes a la selectivitat, li interessa que aprovin tots i que treguin bona nota per justificar després i treure resultats davant dels pares. Ho dic perquè conec.
Home, clar.
No, no, ho dic. Però vaja, independentment de l'origen o de la titularitat de l'escola, la percepció dels professors d'universitat és que quan arriben els alumnes, any rere any, arriben pitjor preparats.
De totes maneres, a veure, jo diria que a la privada o a la concertada, diguéssim, moltes vegades, sí que és cert que els resultats que surten de la selectivitat, diguéssim, són més o menys bons, però...
Perquè filtren abans.
Esclar, perquè aleshores hi ha hagut una sèrie que han arribat fins allà i que llavors ja no els deixen presentar. El problema és perquè els han deixat arribar fins allà.
Sí, sí, és una altra...
Els han deixat arribar fins allà, doncs, justament per això, perquè els pares anaven cotitzant. I la pública és una mica diferent. Ara, a veure, jo he estat molts anys, diguéssim, professor de primer, d'universitat, i, hombre... A veure, que t'arribava la gent de vegades amb un nivell i havies d'explicar unes coses que deies, per favor, vull dir, és que això hauríeu de saber-ho, no pot ser que no sapigueu això.
Jo crec que, evidentment, l'ensenyament segur que s'ha de millorar, és millorable. Ara jo penso que sempre estarem en crisi de l'ensenyament, no? Jo crec que vivim una societat cada cop més exigent, no? No sé si el que s'està ensenyant s'adequa realment al que necessita la gent per anar pel món, no ho sé, s'hauria de mirar, no? I després els nanos tenen tants ítems, tants elements que els influeixen, que no sé si això els distreu de l'estudi, no? Perquè, vull dir, jo quan era petit, vull dir, quan nosaltres érem petit, tenies l'estudi, la pilota al carrer, pràcticament no tenies res més, no? Llavors estava tot molt quadriculat. Ara tens molts, a part que els nanos els hi fa fer mil coses, tens molts ítems, no? La iPod exigeix molta feina, i has de mirar tot l'últim que ha sortit i tal, i has d'estar al dia de l'ordinador, ja no sé què, i has d'estar parlant pel mòbil tota l'estona i no sé què.
Bé, les xarxes socials...
Potser és que hi ha molts elements que distreuen els nanos dels estudis, no? Vull dir, no sé. No ho sé. Però, a veure, en tot cas, jo no hi entenc, no tinc fills, per tant estic una mica allunyat de tota la problemàtica diària de l'ensenyament, però els problemes que puc dir de l'ensenyament, crec que deuen ser universals, jo no crec que se solucionin amb una nova llei. Vaja, jo ho tinc clar, no? A veure, a Finlàndia, que diu que va tan bé, o a Corea del Sud, que diu que són els number ones i tal, jo suposo que no proven una llei cada dos anys.
No. No. Ara els professors són els millors universitaris, és a dir, que els trien i els preparen per ser...
A Finlàndia, sí.
Els millors,
no,
és a dir...
No, que potser millors... aquest és el tema, que l'ensenyament es considera, per exemple, a Finlàndia, a Corea del Sud, no crec, com un sector preferent, i es considera que el professor ha de ser el millor estudiant de la seva promoció, perquè està formant a xavals. O sigui, no ha de ser un que agafa... I no estic menystenint la professora. Un que agafa fer professor perquè és més fàcil que ser arquitecte, però no. Ha de ser el millor de la seva professió i ha de ser un tio especialment preparat.
Però, sí.
Per estar formant a persones.
Sí, per això és una cosa que, vaja, jo és que ho he discutit moltes vegades, diguéssim, el tema aquest. De vegades dius, home, per què aquell funcionari cobra tant i, en canvi, diguéssim, un professor cobra quant? No, diu, perquè és que aquell funcionari, en realitat, diguéssim, està gestionant un pressupost d'aquests milions i llavors, esclar, això té una responsabilitat i de més. Dius, vale, perfecte, és que resulta que un professor està, diguéssim, gestionant el capital humà del futur. I això no té cap mena de valoració. O sigui, és més important els diners d'avui que el capital humà del demà? I esclar, si els sous dels professors també fossin una mica més elevats, possiblement també canviaria una mica la professió aquesta, perquè també aniria per a gent que diria, home, si jo puc guanyar més fent de professor, ja faré de professor, però si resulta que en professor només puc guanyar fins aquí, doncs em passo una altra activitat on pugui realment guanyar més.
Ho hem de deixar aquí. Jordi Domènech, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve.